Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. Els veïns de Tarragona i els sindicats es concentren aquesta tarda a les portes de l'empresa química Iqoxe, 5 anys després de l'explosió que, recordem-ho, va fer 3 morts. Continuen reclamant responsabilitats pel sinistre i més seguretat. Connectem en directe amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio a la Canonja. Ricard Buigues amb el suport tècnic d'Albert Cots. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En silenci en aquests moments a les portes d'Iqoxe. Un dia com avui, fa 5 anys, a les 6:37, va explotar el reactor a la planta d'Iqoxe. Per això, la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, els sindicats UGT i Comissions Obreres han convocat a aquesta hora una concentració per recordar les víctimes amb el lema "No oblidem". Banderes dels sindicats onegen enmig dels veïns amb una pancarta on hi podem llegir "Han passat 5 anys i..." amb signe d'interrogació, un llaç negre i 3 espelmes que acaben d'encendre en aquests moments, i davant de tot plegat també una altra pancarta on podem llegir "Volem seguretat, informació i coordinació", i és que els veïns asseguren que segueixen amb molts dubtes per saber com s'hauria d'actuar en cas d'un altre accident similar a la petroquímica de Tarragona. Ricard Buigues i Albert Cots, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio La Canonja.
Més notícies, Marta Cristià.
Els Estats Units creuen que s'està més a prop que mai d'un acord per a un alto al foc a Gaza que permeti l'alliberament dels hostatges israelians que estan en mans de Hamas. El secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, diu que la pilota està a la taulada del moviment islamista palestí.
Els últims mesos, Hamas ha jugat les seves cartes, però en les últimes setmanes els nostres intensos esforços ens han portat al llindar d'un acord final i total. Ara la pilota està a la teulada de Hamas. Si Hamas accepta, l'acord està a punt per ser enllestit i implementat.
Blinken vol que Gaza i Cisjordània estiguin sota control d'una autoritat palestina reformada i considera que les Nacions Unides han de fer un acompanyament en aquesta etapa d'estabilització i recuperació de Gaza, juntament amb aliats internacionals. Afegeix que els palestins mereixen autodeterminar-se i assegura que Israel ha de deixar de banda la política d'annexió de territoris. Per tot plegat, demanar a les parts valentia per prendre decisions difícils. El possible acord comportaria 3 fases, amb una treva inicial de 42 dies i un primer intercanvi de 33 hostatges per presoners palestins.
La Fiscalia demana 34 anys de presó per a un aspirant agent dels Mossos d'Esquadra acusada d'haver assassinat el 2023 la seva parella. Segons l'acusació pública, abans de matar-lo el va sotmetre a un tracte vexatori i va amenaçar-lo de matar el seu fill de 9 anys. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bona tarda. La van detenir 3 mesos després que hagués comès presumptament el crim el juliol del 23 i des de llavors està a la presó. La Fiscalia sosté que li va clavar una ganivetada mortal al seu company en el domicili familiar que compartien. L'acusació pública relata en el seu escrit, que ha avançat al diari El País i al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, que mesos abans havia agredit, humiliat i vexat la víctima, el qual obligava a obeir les seves ordres. Fins i tot el va amenaçar de contractar a un sicari per matar el fill de l'home de 9 anys. Maria Núria Rebelle, Catalunya Ràdio, Barcelona.
A Catalunya, la grip arriba a un nivell molt alt de transmissió sense que s'hagi arribat encara al pic de l'epidèmia. Respecte a l'última setmana, l'increment ha estat del 33%. Segons el Departament de Salut, no són dades alarmants, són habituals per l'època, però si ho comparem amb l'any passat, se situen per sobre. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que el pic de la grip s'hi arribarà la setmana vinent.
Que potser pugi una mica més, podria arribar als 400 o als 400 i pocs, i com a molt tard segurament aquest pic haurà arribat el dilluns o el dimarts de la setmana que ve. Durant aquesta setmana estaríem arribant al màxim, de manera que després començaríem a veure com la circulació del virus es fa menor i hi ha menys gent infectada.
Som-hi ara amb els esports, Sònia Olear.
El president del Barça, Joan Laporta, assegura que en el cas de Dani Olmo i Pau Víctor els han volgut desestabilitzar, però no se n'han sortit. Laporta defensa que el club ha gestionat bé tot aquest tema i que es va presentar la documentació correctament en temps i forma. El president blaugrana ha negat que la directiva hagi improvisat i ha assegurat que han volgut fiscalitzar el seu càrrec per debilitar el club. El Barça ha confirmat la baixa per 4 setmanes del jugador Íñigo Martínez per una lesió muscular. L'equip se centra ja en el partit de demà de Copa davant el Betis. Als vuitens de final comencen avui mateix a les 9 amb el partit Ourense-València. L'Espanyol ha fitxat Roberto Fernández, el davanter arriba cedit fins a final de temporada procedent de l'Sporting Club de Braga. Té 22 anys i ha passat també pel Barça B i el Màlaga. En bàsquet, la penya renova Sam Decker fins a final de temporada. El Manresa, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge de Jaume Sorolla, també fins a final de temporada. Sorolla està desvinculat del Girona. I l'Uri Girona jugarà contra el Guernica en la fase final de la Copa, que es disputarà a Saragossa entre el 20 i el 23 de març.
Fins aquí les notícies.
I ara entrem al búnquer.
Jo, el de passar el plateret a missa...
Sí, què, què?
Ho trobo un pèl violent. I si és un enterro, encara més.
No passeu el platet.
El plateret de l'enterro, no.
El plateret de l'enterro, no. Si un cas, deixeu el platet sobre el mort. I qui vulgui, he deixat 50 euros pel mort. Clar, a la família del mort.
Deixes el taüt obert.
Sí.
I el mort amb l'americana.
Sí.
I 50 euros a la butxaca.
Vinga, perdona.
Josep, ara... bon viatge, Josep.
Sembla una bestiesa el que està dient en Peyu. Els egipcis i els grecs ho feien,
ho feien així.
El búnquer, amb en Peyu, Àngel Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Zen de Carot.
Passen 6 minutets de les 6 de la tarda i estem parlant de mercats, mercats municipals, els que hi podem comprar en línia. Ja estàvem parlant amb l'Álvaro Jiménez, treballador d'En Bones Mans, el TEP del Mercat de Sants. També parlàvem amb en Jaume Ferrando, portaveu del TEP. I ara hi afegim a la conversa amb Màxim López, que és gerent de l'Institut Municipal de Mercats. Màxim, bona tarda de nou.
Bona tarda.
T'he saludat abans d'anar al butlletí i ara de seguida parlem amb tu. A veure, Màxim, la col·laboració amb una entitat com és el grup TEP us ha permès, a banda de donar millor servei als vostres clients, desenvolupar una tasca social d'integració important. Esteu contents d'aquesta col·laboració? Ah, no diguis que no, que els tens aquí.
No, estem contents. Un mercat no només és un lloc on anar a comprar, és un lloc on la gent se troba, i no se troba només per conèixer, sinó que se troba per conèixer la seva problemàtica o la seva dia a dia, no? I poder col·laborar amb gent que ajuden el mercat a funcionar, però a la mateixa vegada estàs donant-li aquesta oportunitat de trobar-se, com diu l'Álvaro, no? En un horari adequat, que s'ajusta, i sentir-te que estàs treballant per a les persones i que si aportes alguna cosa més que només portaris la compra, això per nosaltres ens omple amb altres coses, però això ens omple molt.
Jaume, us heu trobat mai amb reticències per part d'algun paradista a treballar amb el TEP? Allò pels prejudicis?
Bueno, començament, jo sempre que he fet una presentació a mercats, no? Abans de començar en el mercat, fem una presentació amb tots els venedors, i jo ja m'anticipo, no? Els dic, tranquils, que els dic així, quan portem la compra, la clienta queda contenta, perquè mengem el fuet, mengem una miqueta de pernil, el peix també el mastegem, hòstia, es queden amb aquestes cares, llavors és quan dius, ei, que no, que
no fotem els aliments,
que,
per favor.
Que tenim un protocol, que ho fem d'aquesta manera, llavors... intentem donar una mica de serietat i professionalitat en la feina, i això dona molta seguretat. I al revés. I la resposta moltes vegades de comerciants és, ostres, és que no m'ho esperava que fos així, no?
Que bé.
I, sí.
El prejudici, és que és molt fort, el prejudici que existeix.
És fàcil, no? També.
Jaume, aquesta feina suposa una integració gairebé de qualsevol persona al mercat laboral. Ho considereu un primer pas per després poder treballar a una empresa ordinària? O és la finalitat mateixa, treballar en el...
És la finalitat. És la finalitat, eh? I la nostra idea és poder integrar totes les nostres persones en empreses ordinàries. El que passa és que quan estem en la realitat, la vida, no? Ens fem grans, les capacitats... Tendim a mermar una miqueta de capacitats, no? I moltes vegades... I la comoditat del propi treballador, a vegades, no? Aquesta àrea de confort, es volen quedar aquí. Però ja, sí que hem passat a persones de l'empresa ordinària, i estem supercontents, eh? I fem un seguiment, ja és un rotllo més personal, de dir, com va, no? Que sàpigues que tens la porta oberta aquí... I sí, està tot això. Sí, sí, va.
Màxim, ara com ara són 7 mercats de Barcelona i l'àrea metropolitana els que fan el repartiment de les comandes amb el grup TEP. Són els mercats del Clot, de Sants, de la Llibertat, de Sarrià, del Carmel, d'Horta i del Ninot. A quins mercats volem ampliar?
Bueno, és que tenim més, eh? Treballem... Sí, no, no. Barcelona en tenim 40 mercats municipals, 39 són alimentaris, el Mercat de Glòria és un mercat especial, i en aquests mercats treballem amb TEP, amb aquests mercats que dèiem, però també estem treballant amb l'Associació de les Corts per l'Inserció Laboral, en Cranjot, o el Pare Manel, que són altres entitats d'inserció social que també treballen en altres mercats, i el servei a domicili com a tal, aquests mercats han tingut aquesta sensibilitat i han treballat en aquestes entitats, però al final són 27 mercats els que fan la venda, que proveeixen el servei de servei a domicili en tota la xarxa d'aquests 40 que et deia.
Mm-hmm. Això ho vaig entendre jo malament.
Jaume i Álvaro, hi ha alguna formació en el moment que us fitxen? Álvaro, per tu, quan et fitxen, hi ha alguna formació per aprendre a fer aquesta feina?
Sincerament, és actitud i ganes, aquesta feina. Mm-hmm. No s'ha de passar ni un grau superior ni un grau mitjà. És provar-ho i veure si et sents vàlid, si fas bé la feina, llavors depèn d'un mateix, mm-hmm, com s'ho pren i si vols millorar i amb el temps pues, vas veient que pues, pots rendir o no pots rendir, m'agobio per anar pels carrers. Mm-hmm. No, en veritat, formació no necessites.
Jaume, no de formació, però m'imagino que feu un cribratge de dir, per exemple, a l'Àlvaro, ostres, l'Àlvaro li veig una personalitat que pot encaixar repartint amb gent, orientació correcta, li mola anar pel carrer, però suposo que tens altres perfils. Quins altres tipus de feines poden fer al TEP?
Bàsicament tenim tres perfils de feina. És xòfer, que ja són persones que s'encarreguen, han de tenir un carnet de conduir i porten una furgoneta. I després hi ha dos perfils més, que atenció al client, que estan asseguts en una cadira dins d'un mercat, mm-hmm, amb un ordinador, i el repartidor a peu, no? I, com diu l'Àlvaro, no és una formació superespecífica, però sí que necessitem tenir uns mínims, no? Saber llegir una miqueta, portar una miqueta al mòbil, no? Fer servir el Google Maps...
Clar, per comunicar-se i orientar-se, no?
Sí. Després, ja més específicament, la persona que porta l'ordinador, has de saber portar l'ordinador i has d'organitzar, has d'atendre el telèfon. Penseu que no tota la gent que ve al mercat és presencial. Hi ha molta gent que truca per telèfon a la nostra parada, envien correus electrònics, sí. Per WhatsApp tenim un grup de WhatsApp i destinem aquestes comandes als comerciants. Mm-hmm.
Ara jo deia, ho explicàvem fa una estona, a Barcelona des de fa un temps hi ha operativa l'aplicació Mercats a un clic, a través de la qual podem escollir a quina parada de quin mercat volem fer la comanda. Màxim.
Estem en desenvolupament, vull dir que anem ampliant-nos. No tots els mercats encara estan en aquesta aplicació, però ja en tenim 10 mercats que estan operatius, 5 que estan començant el procés de formació i anirem ampliant a poc a poc en aquesta línia.
Però tots els que apareixen, si jo ara entro a Mercats a un clic i faig anar a l'aplicació, tots els mercats que m'apareguin, ja puc fer la comanda des d'ja mateix, eh?
Sí, el mercat de Sants, ara n'hi ha dues parades, a Llibertat n'hi ha una quinzena de parades, no tothom està en el sistema. Pensem que quan un comerciant obre el món online, està obrint una altra botiga.
Clar.
I el que t'explicava l'Anna, no? De que jo tinc que estar atenta al WhatsApp, tinc que veure les comandes, és trencar el ritme habitual, per tant, nosaltres el que fem és facilitar-les l'opció de poder entrar en aquest món sense tenir que inventar la roda. No? Si no,
per exemple, si jo soc del barri del Fortpienc, com l'Anna és del barri del Fortpienc i jo soc de fora de Barcelona, barri del Fortpienc, pot fer la comanda al Mercat de la Llibertat a Gràcia i que li portin al Fortpienc?
Sí. Sí.
Però no toquis els nassos.
No,
clar. Vull dir, demana el teu mercat.
No és la filosofia de la compra-mercat. La compra-mercat és una compra de confiança, valorant el professional i la gent que t'està atenent, però tu pots viure al Fortpienc i treballar gràcies.
Clar, però pot passar, per exemple, si el Carlos es canvies de casa, la seva fruitera és la seva
fruitera. És de confiança, clar.
Aleshores dius, ostres, igual li costa fer el canvi i decideix continuar comprant amb ella. I aleshores sí que és... Sí. Encara més important que li puguin portar a casa perquè hi ha una distància encara més gran.
En quin moment, Màxim, decidiu que ho heu de gestionar d'una manera col·lectiva? Aquestes comandes, aquestes peticions?
Bueno, és... Cada vegada més la compra és un procés que no ofereix productes, sinó que ofereix temps. I facilitar que no siguis tu el que tingui que anar a cada parada anar demanant el què, organitzant, mirant els serveis, diferents serveis, és el que es fa perfectament, enviant-li només un correu electrònic amb ells, ells ja organitzen la compra i t'estan estalviant temps.
Clar.
Igual que els paradistes estan estalviant temps quan te preparen el peix perquè el puguis cuinar ràpidament o la fruita estigui en millors condicions.
Home, aquesta centralització és l'opció per la qual moltíssima gent tria el supermercat a costa de tenir pitjor producte, mm-hmm, pel fet de dir, no, és que jo dedico aquells 10 minuts al dia al supermercat.
Els mercats de Barcelona, clar, amb producte tradicional de qualitat, saludable i amb bons professionals, pots trobar una oferta similar, si no millor.
Doncs escolta'm, si no us hem convençut, és que sou incomvencibles.
Malament.
Malament.
I aprofiteu l'eina que tenim ara en marxa, perquè com estem en proves, també sí, volem aprendre dels errors i millorar-la perquè us serveixi cada dia més.
Mercats a un clic, ja us ho podeu descarregar. Màxim López, gerent de l'Institut Municipal de Mercat, Jaume Ferrando, portaveu del TEP, Álvaro Jiménez, treballador d'En Bones Mans del TEP, del Mercat de Sants. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat avui a la tarda de Catalunya Ràdio.
Gràcies a vosaltres, Eva.
Gràcies a vosaltres.
Torneu com vulgueu, eh?
Encantats.
Vale. Escura, gràcies.
A tu també.
Ara em quedo fent sèries i pel·lis.
Fes-ho bé.
Ho intentaré.
Fes-ho bé.
El màxim possible que sàpiga. La Sílvia Coment de seguida i l'Àlex Montoya, que ens fan recomanacions de pel·lis i de sèries. I avui acabarem amb l'última i marxem amb la Júlia Cot, que diu que em parla de la...
Duquessa d'Alba?
La Duquessa d'Alba.
Oh.
Mare de Déu.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Pilota la Joa Covarsí, aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimecres a partir de les 8, la TDT del Barça-Betis a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mutua. Evita lesions mentre fas esport. Escalfa i augmenta la temperatura muscular i la flexibilitat abans d'entrenar. Després, relaxa els músculs amb els estiraments. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mutua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Generalitat de Catalunya, Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit. I de 12 a 2, quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre...
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.
Passen 4 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Comet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que tocaves el timbal, reina.
Sí, és la música potent de cada dimarts tarda. Sí, sí.
És molt potent, aquesta música, com potents ho són ells, la Sílvia Comet i l'Àlex Montoya. Bona tarda.
Ara m'has agradat. Potents som nosaltres. Home. Bones tardes, amics meus tots.
Per favor. Avui farem una cosa interessantíssima. Ressuscitarem estrelles del cinema i les sèries. Per cert, la Sílvia Comet, que ho dic poc, eh? La podeu sentir a Sèries Selector Dicat. Cada dijous, apunteu a les 10 del vespre, quan acabeu de sopar, si seieu al sofà, cada dijous al Sèries Selector Dicat, a les 10 del vespre, la podeu recuperar i sempre que vulgueu al podcast, al web i a l'app de Catalunya Ràdio. La secció d'avui és una mica diferent de les habituals, perquè des que es va estrenar La Sustància, tothom està aplaudint el retorn a primera plana de Demi Moore. Encantadora i meravellosa, l'actriu que va guanyar el Globus d'Or i és a totes les prediccions d'analistes i savis de Hollywood per estar nominada als Oscars. Així que avui hem demanat a la Sílvia i al Monti que ens recordin altres casos de resurreccions cinematogràfiques i seriefiles d'actors i d'actrius que després de petar-ho van passar llargues etapes d'oblit.
Fa molt temps que estic fent això, 45 anys. I és la primera vegada que guanyo alguna cosa com a actriu. Em sento honorada i agraïda. Fa 30 anys, un productor em va dir que era una actriu de crispetes, cosa que en aquell moment no em feia mereixedora d'aquest premi. Significava que podia fer pel·lícules d'èxit i que recaptessin molts diners, però que no podia ser reconeguda pel meu talent. I jo el vaig creure.
Meravellosa, eh, sí, l'amor?
Sí, sí. Això és la Demi guanyant el Globus d'Or.
Sí, la setmana passada, no, això?
Sí, la setmana
Tros
passada.
Tros de discurs, el dia de Reis.
Això, discurs, dia de Reis.
I efectivament està vivint una mena de segona joventut que lliga molt amb la pel·lícula. De fet, si heu vist La Sustància, si no l'heu vist, us la recomano molt. I molts estem reivindicant-la, perquè quan més ho patava, és veritat que va ser maltractadíssima, ella mateixa ho explica, no? I ara la mateixa crítica que la trinxava, doncs es posa als seus peus. És curiós, perquè aquest any el cas de la Demi Moore no és l'únic, perquè el mes de març arribarà al cinema una pel·lícula que es diu The Last Showgirl, que recupera una altra figura dels anys 90, també tan sexualitzada i menyspreada com la pròpia Demi Moore, que és Pamela Anderson.
Oh, sí, em cau també aquesta senyora?
Sí, home, i a més la pel·lícula, jo encara no l'he pogut veure, però la gent que la va veure a festivals està parlant molt bé de la interpretació que fa i torna a ser un altre nou cas de reivindicar una figura que en el seu moment, doncs segurament pel tipus de... És veritat que el tipus de productes que feia Pamela Anderson tampoc convidava massa a reivindicar-la.
Los Vigilantes de la Playa. Però ara també està, jo crec, vivint un moment especial personal, perquè no sé si heu vist que surt a totes les fotos sense maquillar.
Sí. És que em sembla tan interessant. Sí. I la gent diu, el que havia set i el que és ara, és amb... Tu has vist aquesta senyora?
Està meravellosa.
Estupenda.
Sí, sí.
Per favor.
Sobretot, qui ho diu, això?
Els senyors. Senyoros.
Pues, miris vostè, senyor. Miris el mirall. Però no és l'únic cas, tampoc. No només són aquests dos casos, el de la Demi Moore i el de la Pamela Anderson, perquè hi ha un tercer cas que jo també, a mi també em flipa molt, que és el cas de l'Adrien Brody. Adrien Brody, recordem, fa 20 anys, 22 anys, va guanyar l'Oscar per El Pianista. T'has quedat així com ara, no sé qui és Adrien Brody.
No, sé perfectament qui és Adrien Brody, però ha deixat de
pianista,
fer coses.
No, ha seguit treballant, però ha fet molt subproducte. Gràcies una mica a Wes Anderson, que li ha anat donant papers a les seves pel·lícules, normalment són molt corals, les pel·lícules de Wes Anderson, però ha fet molts subproductes molt xungus que dius, Adrien Brody, què fas?
Què ha fet? És que no recordo subproductes, ara.
Subproductes basures. A nivell cinematogràfic, sí. Però a nivell de sèries, a la quarta temporada de Peaky Blinders fa el paper del italoamericà Luca Changreta, que fa una por que t'hi cagues. És aquell italoamericà que va vestit com d'Armani amb el seu barret i sempre porta un escuradents a la boca.
Com el Fari, una mica. No, és el far italià de Peaky Blinders.
Exacte, i també fa un bon paper, es posa la pell de Pat Riley a Tiempo de Victoria, aquella sèrie sobre l'ascens de Los Angeles Lakers, que va ser injustament cancel·lada la segona temporada. Aquí, a part d'això, ha fet paperets, també, no? Però aquests dos, doncs mira, en sí, aquest però... temps que dius tu que ha desaparegut, ha fet aquestes cosetes a nivell de sèries.
Però són sèries que al final ell és com un...
És un secundari, especial, no? Sí, un terciari.
I al final estem parlant d'un tio amb un talent. Recordem El Pianista, és clar.
Sí.
Bestial. I ara, la setmana vinent, estrena una pel·lícula que es diu The Brutalist.
A cines,
és la pel·lícula... La setmana que ve en tornarem a parlar. És la pel·lícula que li ha donat el Globus d'Or, perquè igual que Demi Moore va guanyar el Globus d'Or, Adrien Brody també va guanyar el Globus d'Or, I jo diria que és el que té tots els números per emportar-se, no la nominació, sinó l'Òscar a millor actor aquest any. Si la pel·lícula és l'hòstia. Ja us en parlarem la setmana
que ve.
Sí.
Val, la setmana que ve en parlem.
És boníssima. Així que diguem-ne que és un any, o estan sent uns mesos particularment especials en aquesta mena de segones carreres, no? De gent que va ser molt important i que durant un temps va estar o desapareguda o almenys fent coses que no estaven a l'alçada d'aquells primers temps, sí.
També hi ha hagut sèries que han donat una nova vida a actors i actrius.
Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time.
You look so pink.
Guess who I am?
Watch.
Meravellosa, aquesta senyora.
Sí, és Jennifer Coolidge. És un dels casos més clars. 30 anys de feina a les espatlles i segurament, abans de The White Lotus, ara la coneix tothom, el gran públic la recordava per interpretacions menors com el paper de l'esteticista a Una rosa molt legal, que a mi ja em feia molt riure. Allà ja em feia molt riure.
Aquesta senyora, només veure-la,
sí,
em fa riure.
Sí, sí. Però, si t'hi fixes, a tot arreu feia una mica exactament el mateix paper. O també es va posar la pell de la Janine a la sèrie de pel·lícules American Pie. Era la mare de les Stiflers.
Stifler's mom.
Dude! That's a MILF.
What the hell is that?
Ostres, és veritat.
Mom, I'd like to fuck.
Això. Personalment va ser la primera vegada que vaig sentir a la meva vida el terme MILF, que al 1999 no es considerava masclista, segurament ho era també, ho era igual que ara, però en aquell moment no se li donava importància.
Ara l'estic veient, clar.
Sí, sí. I el 2021...
Jo us recomano que busqueu una pel·lícula que es diu Very Important Perros, on ella és
Very Important Perros.
Perros, sí.
I també fa un paper similar així
és,
a aquests.
És una pel·lícula sobre un concurs de gossos.
I la traducció és meravellosa.
Sí. I està dirigida pel Christopher Guest, amb el qual ha treballat... Ha fet una sèrie de pel·lícules que tenen bastanta gràcia, però són pel·lícules menors, eh? Vull dir, són pel·lícules més independents, però és un dels pocs directors que li ha donat molta confiança també en el món del cinema.
De l'any 2000, eh?
Sí.
Estic veient. Sí, home, sí. Amb l'Eugene Levy.
L'Eugene Levy, sí, tota aquesta panda que van fer diverses pel·lícules junts, aquests actors, el director...
Còmics de raça.
Còmics de raça.
Catherine O'Hara, t'ho diràs.
Us la recomano molt si la podeu veure.
En qualsevol cas, no va ser fins al 2021 que es va posar en la pell de la Tania de The White Lotus. El creador de la sèrie es va inspirar en ella per donar forma al personatge i després de la primera temporada va veure claríssim que havia de recuperar la Tania a la segona entrega. Si a la primera ens va encantar, la segona es va superar i va arrasar, es va portar el Globus d'Or, es va portar l'Emmy, i com a millor actriu de repartiment, això sí, però vaja, una interpretació estel·lar. En el seu discurs al Globus d'Or jo crec que també val la pena recuperar-la perquè explica que quan era més jove tenia molts somnis i grans expectatives i va dir literalment que quan et fas gran tot se'n va a la merda, i a la cerimònia dels Emmy va reblar el clau amb aquest agraïment.
Mike White, you have given me hope.
Mike White, m'has donat esperança, m'has donat un nou inici, tot i que això és el final, perquè m'has matat. Però no hi ha res a fer, perquè fins i tot si aquest és el final, has canviat la meva vida d'un milió de formes diferents. Els meus veïns em parlen i coses per l'estil. Ho dic seriosament, els meus veïns no m'havien convidat mai a cap festa al barri i ara tots em conviden.
Allò que dèiem de les segones oportunitats.
Deixem felicitar a la persona que ha doblat el tall. Eh?
Montse Barcón.
Montse, felicitats.
Magnífic. No és fàcil, doblar-la.
No, magnífic.
I no sé si ho recordeu, però en aquest mateix discurs va acabar de demostrar la seva genialitat quan va començar a sonar la música perquè callés, i el que va fer, què va fer? Es va posar a ballar.
Una grande.
És grandiosa. Les dues temporades de The White Lotus, si queda algú que no l'hagi vist, són a Max, i la tercera hi serà ben aviat perquè torna el 17 de febrer.
De res, eh? Un mes. Un mes i tres dies. Va, tornem a saltar al cinema. Més actors i actrius que han ressorgit després d'una etapa fosca.
I feel like you're driving me to court, Marshall. This is crazy. What did I do? I feel like you're gonna pull over and snuff me. What, you're not allowed to talk?
Qui és aquest?
Aquest és Robert Downey Jr. fent el paper que li va canviar la vida, que és el paper d'Iron Man. El Robert Downey Jr., clar, igual la gent no se'n recorda gaire, ara té molt present perquè Marvel el va convertir en Iron Man, ha estat l'actor de les pel·lícules, les entregues de Vengadores, d'Avengers, i és una de les d'un dels actors millor pagats de Hollywood.
És un dels actualment?
Actors... Sí, 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 sí. Wow. És una... De fet, ara amb el nou renaixement dels Avengers, el Robert Downey Jr., que feia el personatge d'Iron Man, de Tony Stark, ara farà el personatge del Doctor Muerte, el Doctor Doom, que és el villà, no? El dolent de les noves pel·lícules dels Vengadores que es començaran a fer a partir d'aquest any. Però potser no us en recordeu que als anys 90 Robert Downey Jr. va ser una estrella. Robert Downey Jr. va fer una pel·lícula, es deia Chaplin. Uh-huh. Ell feia el paper de Charles Chaplin, va estar nominat a l'Oscar i va fer altres pel·lícules com Air America, com Assassinos Natos o com una comèdia romàntica que els fans, jo crec que a tu t'encantarà.
Assassinos Natos surt?
Sí, surt. I a Solo Tu, no te recordes una pel·lícula amb Marisa Tomei i Robert Downey Jr. que es diu Solo Tu? Una comèdia romàntica...
L'estic buscant, perquè...
de culte, absolut.
A veure...
Doncs, en aquella època...
Veus? És ell,
clar,
és veritat.
En aquella època ell ja era una estrella, i què passa? Que tenia addiccions, totes les addiccions del món, les tenia ell?
Les tenia ell totes juntes.
Totes. Aleshores, el van detenir unes quantes vegades. El van detenir en possessió d'heroïna, en possessió de cocaïna, en possessió d'armes. El van detenir per conduir nu. Que dius... On vas?
Amb cocaïna i amb armes. Tota
segurament
vegada,
ho portava,
no?
Tot, ho tenia tot allà. Un desastre, completament. Aleshores, el van condemnar a 6 mesos de llibertat condicional, però que havies d'anar a fer-te controls de drogues. El tio no anava als controls de drogues, per tant, li va caure...
O hi anava drogat.
O anava drogat. Li va caure una condemna d'any i mig, es va passar un any i mig a la presó, i bé, un desastre. Aleshores, clar, al tornar a treballar, doncs no li acabaven de donar masses papers, fins que va aparèixer en una sèrie, que això de Comet se'n recordarà perfectament, que és Ally McBeal.
Sí. M'estàs dient que sortia Ally McBeal? Sí,
estic
no
dient que sortia Ally McBeal a les... Crec que a partir de la tercera temporada, o quarta temporada, i a més... cantava, perquè el Robert Downey Jr. canta, amb el karaoke aquell que anaven, amb el bizcochito i tot allò, i llavors a partir d'aquí va començar a tornar. Llavors va fer algunes pel·lícules com Jóvenes Prodigiosos amb el Michael Douglas, fabulosa pel·lícula, Buenas Noches y Buena Suerte amb el George Clooney, i Iron Man, i a partir d'aquí va tornar a... Bueno, es va convertir en un dels actors més cotitzats ara mateix, va guanyar l'Oscar l'any passat per Oppenheimer, i ja us dic, és una de les grandíssimes estrelles del Hollywood d'avui. Vull dir que Robert Downey Jr.
tan ric com el seu personatge de Stark de Avengers.
Possiblement, a més et diria.
En Robert Downey Jr. Jo ara m'has dit totes aquestes pel·lis i no recordava que fos ell, fixa't, eh? Uau.
Ah, clar.
Doncs en Robert Downey Jr., que ha tingut aquest també una segona vida. Una altra actriu que ha ressuscitat, ja de més madura, gràcies a una sèrie. Clar, jo no la veia des de Reality Bites.
Carai, com amics. Jo.
Winona Ryder.
He came home last night, right?
I don't know.
Find my son. Okay, baby, talk to me.
Winona Ryder torna a les nostres vides després de Reality Bites i de Beetlejuice. Torna amb Stranger Things.
Sí, la carrera de l'amiga Winona va arrencar el 88 amb Beetlejuice, com deies tu, i la seva imatge estava molt allunyada de la típica adolescent de les pel·lícules americanes fins aleshores, i ja es veia que tenia molt potencial. Eduardo Manos Tijeras i la seva relació amb Johnny Depp van augmentar la seva popularitat. És que en aquella època jo crec que era la parella dels 90 per excel·lència, i després van venir Reality Bites, Donetes, els dònuts petitets,
els dos amics de xocolata.
No, és que com soc de Lleida, quan dic donetes...
Ah, clar!
Sempre tothom pensa en els... això.
Si no, Mujercites en castellà, exacte. Donetes. Donetes, t'imagines?
Sí. Però...
el 2001... La Winona traient uns donetes.
Heu pensat en els donetes?
Sí,
no,
sí, quan sí.
He pensat des de Lleida. No?
Però el 2001 li passa una mica com l'amic Downey Jr. i el catacrac quan l'enxampem robant més de $5,000 en roba en una botiga de Beverly Hills. I res, estava promocionant una pel·lícula i a totes les entrevistes doncs, li feien preguntes sobre això, contestava malament. Per acabar-ho d'adobar, la pel·lícula va rebre ella el Razzie a la pitjor actriu precisament per aquesta pel·lícula.
Justíssim.
Sí, La malastrugança no es va acabar. Mister perquè...
Ritz, una pel·lícula de l'Adam Sandler.
Oh, sí!
Ah, mira, sí, sí. Doncs a mi m'encanta.
Sí, no, és que és injustíssim, perquè Adam Sandler un altre que els crítics el matxacen. Escolta.
El que tu vulguis, jo me'l deixo.
I aquí també.
Total, que el robatori va anar a judici i els diaris publicaven que anava al judici drogada, o sigui...
Hosti, tu, tota aquesta també.
Sí, sí, sí. Sempre ha anat fent cosetes, però no torna a estar en el candeler fins al 2016 amb Stranger Things. I, curiosament, l'últim que em ve al cap d'ella és una cerimònia dels Emmy, crec jo, que el seu company a la sèrie estava fent un discurs anti-Trump i ella va començar a fer unes ganyotes super rares, que és un mem característic que surt la Winona fent carotes estranyes i surten tot de forma les matemàtiques, no us veu cap? Pues és d'aquella cerimònia. I Stranger Things també és una sèrie que torna aquest 2025 per acabar-se amb la cinquena i última temporada. Encara no té data, però tot apunta que serà l'estiu.
Encara s'aguanta o no Stranger Things? Perquè li comencen a donar tantes voltes a la quarta temporada que jo ja em perdo.
Saps què passa? Que els nens ja tenen gairebé la meva edat, i llavors... entre temporada i temporada passen tants anys, Millie Bobby Brown s'ha casat...
S'ha divorciat?
Sí,
sí, sí. Passen tantes coses que queda tot molt lluny. No sé com s'ho faran, igual els fan anar a la universitat. No sé com s'ho faran.
Sabeu com es diu la meva gata?
La teva gata? Winona.
Sí, senyora.
Mira!
De veritat? Boníssim. Per la Winona Ryder?
Sí.
Però si fos per una altra Winona...
Seria raro.
Va, que en coneixes moltes més.
No, cap.
I tu? 4-5 més, no? Només? A Sants. I també hi ha interpretacions tan impressionants que fan que una carrera s'enlairi com un coet.
Both know that money...
Aquesta és de fa poquet. Això és la Balena.
De Brendan Fraser.
Brendan Fraser.
El teníem tots a... Jo el tenia associat a George de la Jungla
i La Mòmia, les tres parts de La Mòmia, que també el van convertir en una estrella apoteòsica a finals dels 90, a principis del 2000.
I era un superguaperes, eh? Quan el veus a la ballena, sí, dius, ostres!
Catxes, i després, a més, un molt bon actor dramàtic. Hi havia algunes pel·lícules, per exemple, L'Americano Impassible, que va fer amb el Michael Caine, que estava molt bé, Crash, que va guanyar l'Oscar i ell era un dels protagonistes, o Dioses i Monstros, que era una pel·lícula que també estava molt bé, i tot cinema dramàtic, el tio era molt bon actor. Què va passar? Aquest també va tenir una sèrie de problemes personals que van desembocar en una depressió molt profunda, problemes personals. Per un cantó, un divorci traumàtic, la mort de la seva mare, va ser víctima d'una agressió sexual d'un periodista.
Per part d'un periodista?
Sí, això ho va explicar quan va començar a fer la promoció de la Balena. Ho va explicar més o menys aleshores. I a banda, ell, quan feia La Mòmia, ell feia les escenes perilloses, amb la qual s'havia trinxat l'esquena. Vull dir, estava bastant malament de salut. Tot això va desembocar en una depressió profunda i va anar quedant aparcat de la professió. Va anar fent cosetes molt petites fins que Darren Aronofsky li va donar aquest personatge, un professor de literatura amb obesitat mòrbida, va guanyar l'Oscar i ara torna a estar... De fet, sortia, per exemple, a Los Asesinos de la Luna, la pel·lícula d'Scorsese, aquella tan llarga, tothom dèieu, és que va durar 4 hores, quin rotllo.
Ai, sí, la vaig veure perquè la vas recomanar.
Doncs...
Pel teu to, entenc que molt no et va agradar.
T'agraden les coses llargues, però que siguin sèries, no? Sèries és igual si són llargues o no són llargues.
No, però aquella pel·li, bueno, a mi, personalment, no em va agradar.
No passa res. Vull dir que no tinc accions, no guanyava diners.
Jo pensava, on va la pel·li, on va? I el personatge de Leonardo DiCaprio, on va? Bé. Però, en fi, hi ha molta gent que li va agradar. El meu senyor li va agradar.
Veus? El teu senyor té bon gust.
Sí, clar. Calli.
Doncs el Brendan Fraser.
En Brendan Fraser. Val la pena, per cert, la Balena?
Mira, a mi de veritat em va semblar pornografia emocional.
Hòstia.
Sí. No, o sigui, ella està increïble, l'actriu, que ara no me'n recordaré com es diu, també estava increïble, surt una de les protagonistes de Stranger Things, que fa de la seva filla, que també està molt bé, però la pel·lícula a mi em va semblar pornografia emocional. No. Per mi és un no, però bé, va agradar també.
Samantha Morton, Sadie Sink, Hong Chau.
Va estar nominada també a l'Oscar per aquesta pel·li.
Doncs ara hem repassat el cas de Brendan Fraser. Pel que fa a sèries, també van impulsar la carrera de Robin Wright.
My first 100 days as president have been difficult. I lost my husband. We were about to celebrate 30
years. Home, la Robin Wright, que feia temps que no feia coses, i l'enganxen en aquesta sèrie que és House of Cards. De fet, els seus primers passos els va fer a la tele, no?
Sí, sí, i tant. Tu segur que no te'n recordes, però molts sí que recordem aquesta sintonia. Aquesta no era, crec.
No, perquè jo conec, ara veig Santa Bàrbara.
No, aquesta no és Santa Bàrbara.
Santa Bàrbara era com una soap opera, no?
Sí.
Jo crec que l'havia vista, si no recordo, ja de gran, 14-15 anys, A Antena 3?
No ho sé on la feien. Jo diria que la feien a la 2.
De Santa Bàrbara.
Jo diria que la feien a la 2, no ho tinc clar. Era una de les protagonistes de Santa Bàrbara, ella. Estava guapíssima, era joveníssima. Era un serial de la NBC del 84, que aquí es va emetre entre el 89 i el 96, i jo diria que era la 2, però no ho puc assegurar. Però el paper que la va catapultar a la fama va ser aquest.
You can die too for all I care.
Oh,
oh, my sweet Wesley, what have I done?
La princesa promesa.
Que bonica.
En castellà, la princesa prometida.
Que surt el meu tiet, Íñigo Montoya.
I tant, tu mataste
a mi padre,
prepárate a morir. És del 1986 i a partir d'aquí va anar encadenant projectes d'èxit com Forrest Gump, el 94, però quan es va començar a fer gran, entre cometes, als 45 anys, va formar part d'un grup d'actrius que es queixaven que els oferien papers que no corresponien a l'edat que tenien, que els oferien papers, doncs la típica sèrie americana d'una persona de 35 anys que fa d'alumne d'un institut, un clàssic, no?
Això cantava com una almeja, eh?
Això, per una banda, i després que a Hollywood, en aquell moment, ara les coses han canviat una mica, afortunadament, hi havia poc protagonisme per a les dones madures. I el 2013 va arribar el paper de dona madura que li anava com un guant, que és aquest que hem sentit, el de Claire Underwood a House of Cards. No només li va fer guanyar premis, sinó que va passar a ser la protagonista absoluta de la sèrie a l'última temporada. Val a dir que també va ser perquè Kevin Spacey va quedar cancel·lat, pel que tothom sap ja,
sí,
no?
Sí, evidentment, per casos d'abús.
Exactament.
Denúncies d'abús que després crec que van dictar judici i innocència. Per...
Sempre surt innocent. Ha tingut molts judicis, Kevin Spacey, i sempre surt innocent. Doncs va ser aquest paper de la Claire Underwood el que la va impulsar a complir un altre dels seus somnis, que era posar-se darrere les càmeres. Va dirigir 10 capítols de House of Cards i el 2021 va dirigir la seva primera pel·lícula En un lugar salvaje.
I acabem amb un altre clàssic del cinema pel que fa a pel·lis.
Aquesta és la sintonia de Police Squad, que era una sèrie de televisió, va durar una temporada, però que després es va fer pel·lícula. Potser us sona. Agarra-lo com ho podes.
Home, i tant si ens sona, per favor.
El teniente Frank Drebin, que era el personatge que feia Leslie Nielsen. A Leslie Nielsen, uns anys abans de fer Agarra-lo com ho podes, havia fet Aterriza com ho podes. On ell era el metge. El metge de la... És que me'n recordo el metge de l'avió i em ric.
Ja fa riure.
Feia molta gràcia. Aleshores, però el que molta gent no se'n recorda és que Leslie Nielsen, als anys 50, era un actor dramàtic. Va fer una pel·lícula de ciència-ficció molt important que es deia Planeta Prohibido.
Què dius?
I després va fer westerns, va fer drames, va fer moltíssima televisió, va fer Bonanza, va sortir a l'hora de Fred Hitchcock, a moltes sèries, El Fugitivo, totes aquestes sèries...
Ah, per tant, l'Atrápalo como puedas ja és...
Després.
Ah, i és que hi ha el...
És a dir, hi ha un moment que la gent que fa Aterriza como puedes diu, anem a fer una paròdia del cinema de catàstrofes. I Leslie Nielsen era el capità del vaixell de l'aventura del Poseidon. Aleshores, entre els actors que van anar a buscar, van agafar Leslie Nielsen, perquè la idea era fer una pel·lícula en sèrio, tot i que era una pel·lícula de riure amb gags cada... Hi havia tres gags cada minut.
Que em fa molt de riure veure Leslie Nielsen en el passat, llegint-lo amb els ulls d'avui, no?
Efectivament.
I per què et fas el sèrio?
Aleshores, el posen a fer Aterriza como puedas, que tots els actors fan les seves interpretacions seriosament, però és tot comèdia, i veuen, hòstia, aquest tio fa molta gràcia. Llavors fa Police Squad, fa Agárralo como puedas, i fa totes les comèdies que va fer, i es va reconvertir en actor còmic de primera. Feia una cosa, Leslie Nielsen, quan anava a les entrevistes, posa'm el tall.
It's just a prop. We use it in an airplane and I have so much fun with it, so I just carry it around with me.
Yeah, yeah, okay. That's...
Sí, sí.
Leslie Nielsen tenia una màquina de pets, de tirar-se pets, que la portava a totes les entrevistes.
No puc creure.
Sempre, sempre, sempre la mateixa maquineta. I llavors l'entrevistaves i sempre feia el... Clar, hi havia periodistes que ho sabien i hi havia periodistes que no. I ho feia amb els periodistes de base, però també ho feia amb el David Letterman o quan anava als late shows de la tele. Vull dir que era una cosa sensacional. Deixa'm dir, per acabar, que s'està preparant, s'està fet ja un remake de Agárralo como puedas, que fa Liam Neeson.
Neeson.
O sigui, un senyor que va començar com a actor dramàtic, es va reconvertir com a senyor que pagava patades i bufetades i disparos.
Ara fa actor còmic.
Frank Drebin, Agárralo como puedas, el remake.
La vida no ens deixarà mai de sorprendre. Avui aquest repàs per les segones vides d'actors i actrius a través de sèries i de pel·lis. Les hem repassades amb l'Àlex Montoya i amb la Sílvia Comet. Gràcies a tots dos. Dimarts que ve, recomanacions normals, eh?
Sí.
De sèries i de pel·lícules. Una abraçada, bonicos. Abrigueu-vos, eh? Tu tens el favor de posar-te el jersei?
Oi.
Que fora estem a 10 graus.
Que jo sóc de, com, les temperatures? Jo de 15.
Jo de 22.
Tu de 22. Jo de 14. No, vaig pujant. He dit 11.
12, has dit abans.
12 graus, 12 graus. T'abrigues i va fantàstic la cosa. Vinga, va, queden res, 16 minuts perquè siguin les 7 de la tarda. Moment de fer l'última i marxem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Júlia Cot, bona tarda.
Bona tarda.
Com està vostè?
Molt bé.
Què ens portes avui? Nova edició d'Històries del Cor?
Sí. Doncs arran del desè aniversari de la seva mort, avui parlaré de Maria del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Frit James Stuart i de Silva, que és la mateixa persona, i avui en dia hi ha pares que li posen Lia a la nena, doncs també coneguda com la duquessa d'Alba.
Moment, aquests...
Sí, sí,
noms són reals?
Si la Wikipedia no em menteix, que ho dubto, sí.
Però vols dir que ella mateixa se'l sabia, els seus propis noms?
No, no, home, no.
Bueno, com te llames, duquesa?
Duquesa. No la imitaré.
Ai, pobra.
Però
sempre ha parlat així, la duquesa d'Alba?
No, parlava així perquè va patir un ictus.
No em diguis això.
Clar, per això dic que no la volia imitar. És que ets una mala influència, carat. Bueno.
No. Coñazo. Ara m'ha recordat un tall d'en Clopés aquí a la ràdio, que deia, home, per què porta ulleres de sol? I era en plan, bueno, recordeu aquell tall, no? Perquè és sec. I ara acabo de fer el mateix.
Ah, em pensava que deies la duquesa.
No.
Bé, pobra dona. Vale. Bueno, no ens anem posant encara en més jardins.
Perdó, pregunto des del desconeixement. No és pas viva, aquesta senyora.
No, he començat dient arran del desè aniversari de la seva mort.
Això no ho he sentit.
Va morir el 20 de novembre del 14. Era la dona amb més títols nobiliaris del món, 5 vegades duquesa, 18 marquesa, 20 comtessa, viscomtessa, comtessa duquesa, 14 vegades gran d'Espanya, portaveu de l'AFA i presidenta del pàrquing. Tenia més títols nobiliaris que la mateixa reina Isabel II, i de fet, no sé, durant molts anys va circular la llegenda que si les dues es trobaven, era la reina d'Anglaterra qui li havia de cedir el pas a ella i que, per tant, s'evitava que coincidíssim perquè la reina no hagués de passar per aquesta humiliació, que a mi m'encanta pensar que la reina d'Anglaterra tenia algú al seu equip dedicat exclusivament a evitar que ella i la duquessa es trobessin un criat.
Gira per Gran Via, que ara ve per Mallorca.
La seguia, jo què sé, seguia la duquessa per tot arreu i si veia que havien de coincidir el bon preu, no? Pues ja està, la duquessa als iogurts desvist pels congelats per evitar el conflicte de saber qui li havia d'obrir la porta de la nevera dels petits suïs aquí. La duquessa d'Alba, Cayetana, Tana pels amics, que és nom de dolent dels Vengadores, va ser el membre de la noblesa més destacat i més popular del segle passat. Als anys 50, la premsa del cor de tot el món, vull dir, la seguia, l'admirava, era una celebrity, perquè era amiga de Jacqueline Kennedy, de Winston Churchill, de Walt Disney, de Claudia Cardinale. I per què? Quin atractiu tenia aquesta dona? Doncs que no feia el que s'esperava d'un aristòcrata de la seva alçada. Vull dir, se la suposava estirada, sí, aïllada en el seu món, però no, ella no, era allò que era molt campechana.
Ai, sí, com...
La duquessa del poble, li deien, perquè era molt rebel.
Ai, la duquessa.
Feia coses tipus, sortia de casa sola, anava a bars i a festes, ballava flamenc, va aprendre a torejar a cavall.
Perdona, ballava flamenc com jo, jo crec.
No, a la seva època,
de veritat?
Sí, hi havia imatges que s'escapava pel tablau. Això va ser després. Però, i fins i tot vestia molt moderna, que als anys 70 ja anava molt hippie, res de corset, sinó que era com així, molt floral, molt bochic, és el que tu dius, sí, rebel. Vull dir, vestia com li sortia de la figa i sortia de festa. Traiem les estàtues de la Rosa Parks, no? No, és que, vull dir, revolucionària hauria sigut que, per exemple, tornés al del poble totes les terres que posseïa com a la terratinent més gran, que era d'Andalusia, que tu no pots anar a cagar sota un pi a Sevilla sense haver-li de pagar
terreny,
no, però soc rebel·la i no vaig pentinar el poni. Bueno, però és cert que com que era rica, perquè aquest és el secret, feia el que volia. Primer sí que va fer el que s'esperava d'ella, es va casar amb un noble, en Luis Martínez de Irujo, i van tenir 6 fills, mitja dotzena, però quan va enviudar es va tornar a casar amb un jesuïta que havia penjat els avis, que els hàbits, perdó, era fill de mare soltera, amb fama d'escarranós i 11 anys més petit, que això va ser un escàndol per l'època. Ara bé, el que va ser realment sonat i el que la va portar a convertir-se en un dels personatges més perseguits de la premsa rosa als anys 2000 va ser el tercer matrimoni, perquè el segon també se li va morir, va agafar una mala remesa d'homes, i a l'any 2011, amb 85 anys, anuncia que es casa amb Alfonso Díez, un iogurín de 61 anys, que era funcionari de la Seguretat Social.
A veure, no sé
una mica...
Digui, però a veure, Alfonso, vols una mica sense social, eh?
Ella era una dona amb 46 títols nobiliaris i ell, per molta plaça fixa que tinguis de funcionari, vull dir, no és el mateix 46 títols que acumular 2 triennis.
Home, exacte.
I ràpidament es van disparar les bromes sobre les intencions d'aquest home, perquè clar, ell era un senyor de bon veure, era jove per ella, i ella era una senyora de 85 anys, com hem dit, bastant perjudicada, que havia patit un ictus, que parlava com parlava, que no l'imitaré, poca expressivitat facial, vull dir, ideal per jugar al pòquer, era fàcil...
Que tenia, pel que jo recordo, ja et dic, jo no soc gaire de les revistes de paper guixer, però quan veia algunes coses per la tele, tenia sentit de l'humor, aquesta mossa?
Sí,
perquè
vull dir...
Era
no, però vull dir que la dona hi tocava, però clar, era fàcil pensar que hi havia un interès. Com es van conèixer amb l'Alfonso Díaz? Els va presentar el seu segon marit 30 anys enrere. El seu segon marit, que es deia Jesús, va convidar a Palau a un amic seu que era antiquari i l'amic es va presentar amb el germà petit, que era l'Alfonso. Allà veu per primer cop a la Cayetana, que aleshores tenia 55 anys, i ell era un jove de 30, i va quedar encantat amb aquella dona doncs, culta que li va ensenyar, ojo, els seus Velázquez, els Goya, els Rubens...
Ah, clar, és que això t'ha
el primer
diga.
Mapa d'Amèrica dibuixat per Colom, que això ho té aquesta senyora, no com tu, desgraciat, que tens un pòster del Padrino i una foto de la Torre Eiffel que t'has comprat a l'IKEA. Vull dir... No. Però bueno, en aquell moment es coneixen, ella està casada, no passa res, i tornen a coincidir 3 anys després, saps a on?
A on?
Al Cines Verdi de Madrid.
Va, no m'ho crec.
Sí,
creu... Veient una pel·lícula subtitulada.
Ah, era molt cinèfil. Se pensa que segurament ella va anar a l'estrena de l'arribada d'un tren a l'estació. Vull dir que mantenia la passió pel cine. Total, sorgeix l'amor, 3 anys de nòvios, i es casen. Però clar, què passa aquí? Que ara, pel mig, hi ha una gran herència. Perquè ella tenia 85 anys i una mica es veu que el cos li demanava terra. Vull dir, era fàcil pensar que l'Alfonso, doncs això...
I no anava... tenia descendència?
Sí, clar. Cony, t'he dit 6 fills. Carot, que no m'escolta. Mitja dotzena de fills.
No, però vius, vull dir...
Tots.
Capaços d'heretar, eh?
Sí, clar, tots els 6.
Ah, clar,
sí. L'Eugènia.
L'Eugènia Martínez.
Que s'havia casat amb el Torero, sí, amb el Caetano, no? Clar. Tots els 6 fills es van posar a la defensiva perquè estem parlant d'un patrimoni...
Li tocava la legítima.
De 3.500 milions d'euros entre palaus, finques, terres... Vull dir, la duquessa d'Alba tenia en la seva possessió el testament de Ferran el Catòlic.
Hòstia.
Vull dir, d'aquest nivell de riquesa estem parlant. Clar, els fills, com t'he dit, la mitja dotzena van dir, ull aquí, que ara aquest no ens deixi sense res. Perquè
del pàjaro.
Ah, 3.500 milions a repartir entre 6, vale, són 580 milions d'euros per cap, i això t'arregla la vida, que vull dir que ja no has de tornar a patir per si viatges un dia i la maleta és molt grossa i et fan pagar excés d'equipatge. Però clar, si els has de repartir entre 7, 3.500 milions, te'n toquen 500.
Això és res.
I on vas?
Fas curt.
On vas amb això?
Fas curt, 500 milions d'euros.
Ah, fas curt, tota la vida has d'anar amb una bossa de mà viatjant. Doncs els fills suposen el casament, sembla ser que 3 i 3, 3 diuen que la mama faci el que vulgui, i els altres 3 diuen que no, i fins i tot insinuen a la premsa que la duquessa està gaga i que hauria ja de passar la titularitat de la casa d'Alba.
Però quina mala bava, els fills, no?
I
però jo pensava que es portava bé amb la filla.
No, amb la filla sí, la filla era de l'equip.
Era l'única, de l'equip ella.
Eren 3 i 3. I què va fer la duquessa? Doncs per poder seguir fent el que li donava la gana i a la vegada no enemistar-se amb els seus fills, va repartir l'herència en vida. Els va convocar tots a la notaria i va dir, això per tu, no m'emprenyeu més. Ara això sí, va deixar clar que mentre jo estigui viva sóc l'administradora i usufructuària fins al dia que em mori. I l'Alfonso va renunciar a utilitzar el nom de duc d'Alba i a viure a cap dels palaus després de la mort de la duquessa i se li va assignar una pensió vitalícia de 2.000 euros al mes, que està molt bé, però jo crec que un caramelet de menta i uns milions en efectiu.
Home, això t'arregla.
Els hi va posar la butxaca. Que no ho sàpiguen els meus fills.
Que no.
I si hi has de jugar, queda't el testament de Ferran el Catòlic.
I el mapa.
El mapa, la colom, agafa'l.
Home.
Això va quartos, això el resto.
Bueno. Que només li va deixar una pensió vitalícia.
Això, oficialment, sí com sigui. Els fills es van quedar tranquils i amb ja tothom content, la duquessa d'Alba i l'Alfonso es van casar el 5 d'octubre del 2011, al Palau de Dueñas, i van menjar amanida de caviar, arròs amb gambes blanques de Huelva i llagosta,
no,
i tornador de vedella amb patates a l'estil ducal.
Que no, no sé què és, tornador.
Jo tampoc. Ah, el tornador és un tall de la vedella. Jo el que no sé és les patates a l'estil ducal.
Vaig a buscar-ho.
Que estic segura que el McDonald's no hi és, aquesta opció. Hi ha les de Luc, però la ducal no.
Però vol dir que, no vols dir que és dels seus cuiners, de duques ducal? A veure.
Ah,
patates
però deu ser.
Duquesa. Patates duquesa.
No, però has de buscar patates ducals, si és un estil.
Això ho he buscat, Antònia. A veure, patates estil ducal, ara en català. Patates estil ducal.
Recetesfaciles.com.
És que no surt res.
Ai, Xavi, que avui sopes patates ducal.
Em surt patates duquesa, que són aquelles com si fos que agafes el puré de patata i fas com uns cagallonets i després ho poses al forn.
Ja et dic jo que al casament de la duquesa no es van servir cagallonets, nena. No t'hi convidaran mai, no et puc treure pel boc. Bueno, el moment més icònic que surt a totes les televisions i revistes és quan els novis surten de la cerimònia, es troben una munió de gent que els ha anat a aplaudir i aquella guapa, guapa, ole, ole, i la duquesa de 85 anys, amb com 85 sols, es descalça, s'arremanga el seu vestit de Victorio i Luquino i efectivament es posa a ballar flamenc mentre tots... Ole, ole, ole,
la hueca, ole, ole.
Escolta tu, era una dona enamorada, era una dona feliç i era una dona fastigosament rica. I van ser feliços.
Te l'ha de sudar tot.
Calma,
quan ets milionari d'aquesta manera.
I el que volia dir és que van ser feliços fins que ella va morir 3 anys després de mil coses. Vull dir, acabaria abans si digués de què no va morir. Ara et diria que deslumar-se treballant, segur que no.
Bueno, però almenys, escolta, m'aprofitava la seva condició. I vivia la vida, a fondo.
Ah, no, sí, a tot. És un model a seguir. Nenes, sobretot, treballeu per acumular 3.500 milions d'euros en propietat, robeu el testament de Ferran el Catòlic i sigueu lliures. Sigueu lliures, sobretot. Perseguiu els vostres somnis. Sigueu duqueses.
Per favor, duquesa d'Alba, avui amb la Júlia Cot a Històries del Cort. En fi, Júlia, moltes gràcies, estimada.
A vosaltres.
I fins aquí la tarda de Catalunya Ràdio. Ara us deixem amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i amb la Sònia Gelmà. I us recordo que avui a les dones i els dies l'onada del MeToo continua. Parlarà amb l'Anna Polo i altres dones que han patit assetjament i abús de poder més enllà dels mitjans de comunicació. Ja ho sabeu, nosaltres tornem demà a partir de les 4 i fins les 7 i ara us deixem amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i amb la Sònia Gelmà, que de ben segur que repassaran la compareixença de Jan Laporta avui a les 10 del matí, que s'ha allargat fins a 11:45, que heu pogut sentir per l'exclusió digital, però avui li trauran suc i més. Fins demà, família. Adéu, adéu.
La fan vestir rara, la seva mà arabada, té diferent la mirada, és perquè està boja.
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preu.
Caprabo, amor etern als preus bons.
Amb veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona, amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia. No ho sé.
La memòria falla, primer subtilment, i molt a poc més contundentment. Finalment arriba la innombrable paraula, Alzheimer.
En tinc una enorme consciència. Fins quan?
Nits sense ficció. Mentre siguis tu, l'últim viatge conscient de l'actriu Carme Elias. Goya i Gaudí a la millor pel·lícula documental. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Política, televisió, religió, esports, sabrem com són i com sonen els Estats Units.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga. L'univers de contrastos dels Estats Units, segons el nostre corresponsal.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma Forma 3CAT. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.